34 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el contingut del programa d'avui. I com cada dijous fem què i com de la política amb l'Adri Caballero, avui posant-hi especial atenció a aquestes eleccions de diumenge, eleccions municipals aquí a Catalunya i eleccions a comunitat autònoma, també a algunes de les comunitats autònomes de l'Estat, a 10. I com sempre ens acompanya l'Adrián Caballero. Adrián, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Esteu tranquils que això ja s'acaba. Esteu tranquils
ja s'acaba. Tenim ja unes ganes ja de que arribi el dilluns a primera hora per poder fer ja una mica...
El batejarem com un dels dos dies de ressaca electoral aquest dilluns. L'altre serà quan passin les eleccions generals, o sigui que dilluns tindrem segur que molta... Per cert, que si veies tu dilluns, però deixa'm introduir, dilluns és el dia que més es parlarà de les eleccions.
Sí, sí, evidentment, això anava. Nosaltres tindrem aquí una mica de programació especial el dilluns també al Planeta Prat, però ja serà diferent. Ja tindrem les dades sobre la taula, podrem anar més tranquils, xerrar tranquil·lament i no haurem d'estar tant amb l'ai al cor. Explica'ns, perquè tenim eleccions municipals aquí a Catalunya, però a la resta de l'Estat, si et sembla, anem a parlar avui una mica més també de la resta de l'Estat, perquè també hi ha municipals i autonòmiques a algunes comunitats. I va sortir a les notícies fa uns dies que va haver un problema a Melilla amb la compra de vots, no és així? Explica'ns.
Sí, sí, sí.
Què és el que ha passat?
És un problema, és bàsicament un delicte al que s'està fent una investigació judicial i policial a Melilla per una presumpta, ja sabes que en aquest cas tenim que parlar de presumpta compra de vots. Cal explicar-ho, primer posem en context, ja sabem que Ceuta i Melilla són dues ciutats autònomes, per tant aquest diumenge tenen només unes eleccions, és un sistema diferent, és semblant, per exemple, a qui hagi estat alguna vegada o sàpiga una mica de la política a les Canàries o a les Balears, on estan els cabildos, a les Balears cada illa té el seu propi Consell Insular, doncs a Ceuta i Melilla, les ciutats autònomes, no tenen unes municipals i després unes autonòmiques, sinó que tenen unes úniques eleccions. Des de fa anys, Melilla presenta unes dades surrealistes en quant al percentatge de vot per correu. Normalment a l'Estat, excepte amb el tema Covid, evidentment amb el tema Covid era un altre tema, estem al voltant del 3%, 2%, 3% de vot per correu.
Clar, que és molt poquet.
És molt poquet, a veure, perquè traiem el tema Covid, vale? Si ens oblidem per un moment del tema Covid, votes per correu. Dintre d'Espanya estem parlant de gent que no està a l'estranger, sinó que simplement demana el vot per correu. Clar, és que, normalment la gent que es posa malalta no ho sap amb dies d'antelació, per tant, han de ser casos per feina, però un diumenge per feina tampoc normalment no estàs fora. És a dir, són casos molt estranys, o que estàs empadronat i no et dona temps a canviar... Bueno, casos molt excepcionals. A Melilla estem parlant d'un percentatge al voltant del 14, 15, 16%. Clar, si tu fas els càlculs, t'ho diré d'una altra manera, són 5 vegades més que la mitjana d'Espanya. Per cert, si tu estàs preguntant, a Ceuta la mitjana és més o menys com a Espanya, 2, 3, 4%. Vull dir, no és una cosa de ser de la ciutat autònoma que canvia tot.
Clar, que teòricament haurien d'anar una mica, doncs, igual, no? Clar. Les dues ciutats autònomes. Exacte. Perquè tenen característiques similars.
Clar, entre cometes, si fos un problema de ser una ciutat autònoma, Ceuta tindria que tenir el mateix problema, entre cometes, però no, sinó que és una qüestió de Melilla. I això sempre ha generat algunes sospites i fins i tot hi ha hagut investigacions policials des de fa temps. Què passa? Que el que ha destapat tot això té a veure amb el 28 de maig, té a veure amb aquestes eleccions. Ara ja fa uns dies, a principis de maig, es va denunciar com diversos treballadors de correus allà a Melilla havien patit assalts, atracaments. Atracaments precisament per robar el vot per correu que hi portaven. Bueno, robaven la correspondència, però el que buscaven era robar el vot per correu. Allò va despertar ja les alarmes dintre la policia. Una policia a Melilla que ja ha reportat que ha rebut diverses trucades en els darrers dies, setmanes, i fins i tot en eleccions anteriors, de cues a correus. Que l'oficina de correus estava plena de gent per votar per correu. Però aquí és on ve una mica la història. Gent que no votava una vegada per correu, sinó que estava votant moltes vegades per correu. Què passa amb això? Us explico. El vot per correu, tu el demanes, perquè segur que algú que en sent ha demanat alguna vegada el vot per correu, tu, i sobretot amb el tema de la Covid, no? Tu demanes el vot per correu, ve un treballador de correus a casa, tu t'identifiques amb el teu DNI, però a partir d'aquí, tu, la feina que has de fer d'anar a correus, la pots delegar. La pots delegar perquè, igual que quan vas a recollir un paquet, tu amb el teu DNI signant un paper, tu pots delegar això. Bé, dintre d'aquesta presumpta compra de vots, les investigacions apunten a que diverses persones relacionades dintre de Melilla també amb el tràfic d'estupefaents, doncs anaven a les barriades més pobres. Evidentment, si compres vots, et surt més a compte comprar-la entre aquella gent que més necessita els diners, vale? I sobretot buscaven gent que això, atenció, perquè això pot convertir tota aquesta història en un conflicte diplomàtic, buscava gent que tingués vinculació també amb el Marroc, és a dir, gent d'origen marroquí o d'origen àrab, que tingués alguna vivenda, família, alguna cosa, i que sobretot estigués lligada entre ella, que dintre de la que vivia Melilla fossin familiars, encara que fossin llunyans, etc etc. I se'ls oferia entre 50 euros i 200 euros per cada vot. Quina era la diferència? Si tu estaves, jo què sé, sol i no tens família, t'ofereixo 50 euros pel teu vot. Si ets un cap de família que em pot aportar, doncs, tres fills majors d'edat, el teu vot, la teva parella, etc etc, t'ofereixo 200 euros per cada vot. I el mecanisme era molt senzill. Tu, si jo ara et compres a tu el vot, Marc, tu demanes el vot amb el teu DNI, i després me l'entregues a mi. Com a molt em fas una fotocòpia del DNI, etc, perquè jo pugui votar per correu. I tu no cal ni que tornis... Bueno, no has anat mai a Correus, però és que no cal que vagis a Correus i que presentis a l'oficina. Per tant, la teva feina com persona de renda baixa que necessita els diners, i a més destacaven, per exemple, a un article al periòdico que deia la gent que els buscava per anar al Mercadona, no? Com dient, els necessitem per fer la compra, no? Doncs això, les persones que demanaven el vot per correu no calia ni que passessin per correus, no hi havia cap risc, anem a dir-ho així, per a aquestes persones. Però, evidentment, això està apuntant a un partit polític concret i, sobretot, està apuntant a unes eleccions que, clar, que al final es posen en dubte. Estem parlant de 6.000, 7.000, 8.000 vots de la ciutat de Melilla d'unes eleccions que, clar, que ja ha dit un jutge que no es poden retirar aquests vots. Aleshores...
Clar, a més és que entre els detinguts hi ha una de les persones que està dins el govern de Melilla, no?
Sí, no, clar, aquí és on també va una mica en qüestió, perquè hi ha, per exemple, hi ha el cessament d'un conseller de coalició per Melilla, que és Mohamed Ahmed Alal, que ha estat fins i tot detingut, és a dir, l'han cessat del propi consistori perquè ha estat detingut aquest dimarts. Vull dir, sobretot aquesta trama està esquitxant moltíssim a coalició per Melilla, que es disputa amb el PP pues, la majoria dels càrrecs que pugui haver-hi després del 28 de maig. Hi ha insinuacions de que el Partit Popular també podria acabar esquitxat, però evidentment això són, de moment, només insinuacions i, evidentment, interessades, però de moment no hi ha res demostrat, però sí que, sobretot, Coalició per Melilla ha quedat bastant, bastant esquitxada, amb detencions fins i tot, evidentment amb cessaments, amb dimissions, i atenció, perquè jo deia abans el tema del conflicte diplomàtic, perquè es parla, i això encara queda per demostrar, que pugui haver-hi també ingerència des de fora i s'apunta al Marroc. Per què al Marroc? Perquè des del Marroc es podria... Això, òbviament, és de moment una teoria. Es podria estar interessat en afavorir un cert resultat, en concret en aquesta ciutat autònoma, també a Ceuta, però en concret en aquesta ciutat autònoma, que sigui millor pels seus interessos. I clar, ja pones la duda en la cabeza de la gente, no? I a la política, i més... amb la polarització política que tenim en els darrers mesos i anys, doncs poc et falta per deixar volar les teories, però de moment l'únic que ja ha demostrat és aquestes detencions dintre del partit de coalició por Melilla, i que una cosa que també està demostrada és que aquesta presumpta compra de vots afecta a milers de vots, no són 40 vots, són milers de vots.
Clar, és a dir, que pot fer decantar unes eleccions cap a un cantó cap a l'altre, no?
Sí, clar, és que, a més, vull dir, et diria, comprar 7.000 vots a Barcelona, bueno, comprar-los al Prat podria tenir una afectació. Algun regidor més, etc. Comprar-los a la ciutat autònoma de Melilla és molt... O sigui, comprar-los, que els 7.000 vots els converteixis en el mateix partit polític, per dir-ho així, és molt determinant, pot ser molt determinant. És una qüestió, evidentment, d'estadística i de la proporció respecte a la població, sí que sí.
I com pot acabar canviant ara, doncs, la manera de votar de la gent de Melilla, perquè hi havia partits que demanaven, sisplau, als seus votants que no demanessin el vot per correu per aquestes eleccions.
Clar, a veure, aquí hi ha dues qüestions. La primera, que s'ha barrejat amb que l'extrema dreta, a la resta d'Espanya, també ha aprofitat per fer aquesta proclamació tant de Donald Trump al 2020, de que el vot per correu no és fiable i de que, no, com aquestes eleccions poden ser legítimes si hi ha molt vot per correu, bla, bla, bla. En el tema de Melilla, doncs en aquest cas el que es demana és no votar per correu, precisament davant la por de que sigui per un assalt, un atracament al propi funcionari de correus, que ara ja, evidentment, a tres dies de les eleccions, això ja no pot passar, no? Però vull dir, davant aquesta possibilitat o de la possibilitat de que, clar, ja es posa en dubte de que hi hagi una manipulació dintre del vot per correu, o que fins i tot amb la intenció, amb la bona intenció d'arreglar això, doncs que, no sé, es declari per una ordre judicial nul el vot per correu a Melilla, imaginem, no succeirà, però imaginem que succeeix això. Clar, un votant d'un altre partit també veuria el seu vot declarat nul. Per tant, clar, els escenaris que s'obren són incerts. Una cosa que haig de dir és que aquests escenaris sobretot s'obririen després de les eleccions, és a dir, és molt complicat que veiem alguna passa en quant a declaració de vot nul, etc., pel vot per correu. Però que els escenaris són incerts. Val a dir, per si algú s'ho està preguntant, que abans explicava una mica com funciona el vot per correu. El vot per correu acaba amb un funcionari de correus a qualsevol col·legi electoral de qualsevol lloc d'Espanya, deixant, quan el col·legi electoral ja ha obert les portes i la gent està votant el diumenge, deixa el vot per correu perquè es voti. No? Com si fos una persona que, com si el funcionari de correus introduís tots els vots que han sigut emesos per correu. Què vull dir amb això? Que fins aleshores el vot per correu està controlat, està separat. És a dir, és fàcil saber on està el vot per correu, està separat. Però, evidentment, una vegada entra a la mesa, perquè cada vot per correu va dirigit a la mesa on està empadronat aquella persona, doncs a partir d'aquí ja compta com un vot més. I sobretot tenint en compte això, que el vot per correu, que no sé, també treure-li la fama de que no val per res, simplement és que és un percentatge molt petit i que és molt difícil que canviï eleccions. Però el vot per correu compta el mateix que un vot emès anant al col·legi electoral en persona.
Important, votem sí o sí, sigui per correu o sigui anant al col·legi. Anem amb més temes. Tornem a la península, si et sembla, i anem a parlar una mica sobre aquelles ciutats o aquelles comunitats autònomes on la cosa està més interessant, més frec a frec, que encara no està del tot decidit, perquè tenim comunitats com Madrid, on és fàcil saber que el Partit Popular guanyarà les eleccions, veurem si hi ha majoria absoluta o no, però hi ha altres comunitats i altres ciutats on encara està en dubte, no?
Sí, o sigui, a veure, en aquestes eleccions, més enllà de que les municipals se celebren, com podeu imaginar, a tota Espanya, o sigui, més de 8.000 municipis, això és evident, però el que hem de tenir en compte és que comunitats autònomes, Catalunya no tenim eleccions autonòmiques, però sí les tenim a 12 comunitats autònomes. Vale, aquestes 12 comunitats autònomes, bàsicament, dos les defensa el Partit Popular, que són la Comunitat de Madrid i Múrcia, la resta les defensa el Partit Socialista. Amb això ja extraiem la primera conclusió. Aquest diumenge té molt més a perdre el PSOE que el PP.
Sí.
I a més, també per una qüestió, com tu deies, tu ja estaves avançant, per exemple, que la Comunitat de Madrid, l'única qüestió que es posa en dubte és de si Isabel Díaz Ayuso aconseguirà la majoria absoluta o es quedarà a les portes. Però no es posa en cap dubte la seva victòria. A Múrcia, a la regió de Múrcia, tampoc es posa en dubte la victòria del Partit Popular. Per tant, quan diem que el PSOE té molt a perdre, és perquè el Partit Popular només defensa dues i les té ben defensades. Anava a dir tremendament complicat. És que és impossible,
impossible
que perdi aquestes dues... Bueno, ara em treureu a l'àudio la setmana vinent, però és molt complicat que perdi aquestes dues comunitats autònomes. Aleshores, el focus, tant dels mitjans com del propi Partit Popular, està en aquelles comunitats autònomes defensades pel Partit Socialista i que poden ser arrebatades. M'explico. Des del Partit Popular sí que s'està veient aquestes eleccions com una primera volta o com una, no sé, com una injecció de moral de cara a les eleccions generals, que, permetem-me que ho digui així, són les importants per qualsevol partit, que se celebren al desembre. Per què? Perquè tot apunta a que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, doncs cap al novembre-desembre, que és quan se celebraran, té unes bones possibilitats d'acabar guanyant, governant això sí en Vox, però d'acabar guanyant aquestes eleccions. Però, clar, necessita també que la realitat li digui això. És a dir, necessita també presentar bons números. Necessita, anem a dir-ho així, sortir diumenge a la nit, a la mitjanit, i dir que aquest és l'impuls que necessita el Partit Popular per la segona volta, que serà la Generals, bla, bla, bla. I això com ho aconseguirà? Doncs sobretot posant el focus en aquelles comunitats autònomes, primer, tradicionalment del PSOE, i segon, que estan més en dubte i que qualsevol robatori, anem a dir així, que li faci el PP al PSOE, ja comptarà com una gran victòria, bla, bla, bla. Però clar, no és el mateix arrebatar-li al PSOE un municipi de 80.000 habitants que arrebatar-li una comunitat autònoma on el PSOE estigui governant. Com, per exemple, ja poso un nom, la Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana és un dels principals focus aquest diumenge, no per la quantitat d'habitants, no per les competències que té, no, simplement perquè el Pacte del Botànic, aquest tripartit que hi ha d'esquerres a la Comunitat Valenciana, amb Ximo Puig, un dels barons més forts, més importants del PSOE governant allà, està en dubte segons les enquestes. Les enquestes apunten a que sí, a que hi ha una possibilitat important de que la Comunitat Valenciana es quedi, reediti el Pacte del Botànic i, per tant, Compromís, Podem i el PSOE tornin a governar. Però també apunten a que hi ha possibilitats a que si a la Comunitat Valenciana es mobilitza bé el vot del Partit Popular i de Vox, evidentment, pugui acabar també guanyant la dreta i pugui governar en coalició la dreta. Que sigui una victòria molt important perquè estàs arrebatant el Pacte del Botànic, un tripartit d'esquerres, una comunitat que porta molts anys sent del PSOE, Ximo Puig, que és un dels barons socialistes, on Pedro Sánchez ha depositat molta confiança, bla, bla, tot això compta. Altres dues comunitats que estan en joc, doncs Aragón i Extremadura. Extremadura, feudo, bueno, com li passava a Andalusia, feudo socialista, vamos, des d'abans que quasi s'inventessin les autonomies. O sigui, atenció a aquesta, bueno, excepte una pinça que va haver-hi de PP i Izquierda Unida, que això podem explicar un altre dia, però una altra comunitat autònoma on el PP i Vox, això sí, el PP, si vol arrebatar-li alguna cosa al PSOE, ha de fer un govern amb Vox, no ho farà mai amb majoria absoluta, poden treure aquest govern socialista. I Aragó, doncs, tres quarts del mateix. És a dir, és una comunitat autònoma on també hi ha una lluita que pot ser important. La resta de comunitats autònomes, jo no dic que sigui fàcil, estic parlant d'una Astúries, d'una Castella-La Mancha, etcètera, etcètera, apunten a victòria socialista. A ver, hijo mío, en el último minuto puede pasar cualquier cosa. Però apunten a victòria socialista. Dit això, sobretot el focus en aquestes tres comunitats. I clar, al final el PSOE també pot intentar compensar d'una altra manera. Veiem la ciutat que tenim aquí al costat, Barcelona. Atenció a Jaume Collboni, atenció al PSC. Clar, el PSOE no vol perdre cap d'aquestes comunitats perquè sap que el PP ho vendrà com una victòria clara i una derrota del Partit Socialista. Però si ho compenses traient una ciutat com Barcelona, recuperant una Barcelona que no és teva des de l'any 2011, doncs clar, al final aquestes coses també sumen. Atenció també a Madrid, que potser no és del PSOE, però sí de Rita Maestre i de l'esquerra. Atenció, perquè Almeida no té tan garantida la victòria, la Comunitat de Madrid sí, però no l'alcaldia. Per tant, jo crec que sobretot les dues grans ciutats, Barcelona, Madrid, també València, Sevilla, que és dels socialistes, i a nivell de comunitats autònomes, les tres que us he dit, Comunitat Valenciana, Aragó i Extremadura, vindrien a ser una mica els focus on, a veure, tranquils, perquè els mitjans ja posaran el focus allà, però on nosaltres i els que vulgueu estar més atents a les eleccions són on hauríem de fixar-nos.
Cap on hem de mirar. I el tema del Partit Popular en aquelles comunitats que deies que haurà d'ajudar-se amb Vox, creus que hi haurà molts governs de coalició amb Vox o que per contra es quedarà a l'oposició?
Ens ha d'haver-hi. Els ha d'haver-hi... No, a veure, que m'explico, eh? No. Vull dir, els ha d'haver-hi, si vol governar el PP. Excepte... Bueno, espérate, dic excepte la Comunitat de Madrid. A veure si Ayuso és capaç de... Perquè com Podemos entri a l'assemblea, recordem, hi ha una barrera electoral del 5%, ha de treure més del 5% dels vots. Si entra Podemos, la majoria absoluta no està garantida. I Vox no crec que faci de passarell com ha fet en aquests darrers dos anys. Región de Murcia. És possible també aquest pacte? I qualsevol altra comunitat, Comunitat Valenciana, Aragó, Extremadura, si el PP té un... O sigui, a veure, això serà molt fàcil. En aquestes comunitats hi haurà un bloc d'esquerres i un bloc de dretes, perquè Ciutadans ja no està, no hi ha cap partit de centre que no estigui ni un costat ni un altre, per tant, depèn d'això. No hi ha un Espanya vaciada, què tal? No, bloc d'esquerra, dreta. El bloc que sumi majoria tractarà de governar. I el PP ja s'ho pot fer mirar que necessita a Vox. De la mateixa manera que et dic que el PSOE necessitarà a Podemos, a Mas, a Compromís, al València, a... vale? Però és que el PP necessita Vox. Ara bé, també et dic, i vaticinem, un PP que li dirà a Vox, estate calladito 6 mesos, clar, no em siguis com el Vox de Castella i Lleó, que m'està costant una erosió d'imatge i que pot, pot treure fora el votant moderat del PP de cara al desembre, per lo menos estate calladito 6 mesos. Veurem si Vox està calladito o no aquests 6 mesos, perquè recordem que Vox també es presenta a les eleccions generals.
Clar, això t'anava a dir, veurem, perquè Vox potser no li interessa estar callat.
Correcte.
Durant aquests Correcte. Mesos, perquè li pot donar més vots estar parlant i doncs creant contingut, no?
Correcte.
Adrià, ens hem quedat sense temps. Ben pendents perquè aquest diumenge, a la programació especial que fem des del Prat Ràdio, a partir de doncs, que tanquin els col·legis electorals, Adrián Caballero, tu també estaràs amb nosaltres en algunes estones per començar doncs, a valorar els resultats aquí al Prat.
Allà estarem comentant la jornada.
Molt bé, moltes gràcies. Fins diumenge.
Adéu.
Que vagi bé. Fem una petita pausa i tornem tot seguit després dels serveis informatius de la xarxa.